Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Luis Ubalde, autor de El ferrocarril de la Rodalia de Barcelona. Luis Ubalde avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Com cada diumenge som aquí, sempre a la mateixa hora. I avui tenim un gran personatge, també, un enginyer de camins, com en els Iports, que ens ha fet un llibre preciós sobre el que ha sigut el ferrocarril a les Rodalies de Barcelona. És un senyor amb unes grans inquietuds intel·lectuals i, com cada setmana, pues, també li farem les nostres preguntes de rigor. O sigui, hem de dir que avui tenim una persona que sap de mobilitat. Doncs vinga, què tal? Com estàs, Lluís?
Molt bé, i moltíssimes gràcies per convidar-me a participar en aquest magnífic programa.
Bueno, doncs vinga, comencem. La Llei General de Ferrocarrils de 1855 impulsa la construcció de la xarxa?
Sí, la llei de 1855 va establir la normativa amb la qual construir les línies ferroviàries i va fixar ajudes econòmiques per part de l'Estat.
El personal de la via havia de ser especialitzat, no?
Sí, i cada cop més. Al començament no hi havia experiència al país i es va recórrer personal forani. Posteriorment es va apostar per la formació de treballadors de casa nostra.
Barcelona-Manresa, 1 hora i 30 minuts. Era tota una revolució, aleshores, no?
Sens dubte. Abans del ferrocarril es trigaven gairebé 4 hores.
Mare,
el ferrocarril va permetre assolir velocitats que fins llavors l'ésser humà no havia experimentat mai.
La connexió entre Barcelona i Madrid va trigar igual que ara amb l'autopista, tu. Quina mania, no?
No, i de bon tros, va millorar molt el temps de viatge. La diligència trigava 3 dies. Imaginem, 3 dies. I el tren, a finals del segle XIX, sí que va assolir entre Barcelona i Madrid, doncs, un temps de viatge de 22 hores.
Barcelona-Tarragona, la primera va ser per l'interior, no?
Sí, sí, en efecte. Barcelona-Tarragona es va posar en servei el 1865 per Vilafranca. I fins al 1881, o sigui, una pila d'anys després, no es va poder anar per la costa.
Sistema Arnux. Aquest senyor va ser el precursor del Talgo, que posava la roda sobre un triangle isòsceles, no? O no sé què feia, no?
Sí, tenen algunes coses en comú, en efecte, és cert. Sobretot, aquest sistema estava pensat per poder reduir els radis dels revolts.
Ja, o sigui, per fer-lo estar més segur.
Sí.
Saragossa va ser la primera línia d'inici cap a Madrid? És a dir, primer vam arribar a Saragossa i després ens en vam anar a Madrid, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí. I es va construir amb força rapidesa. El 1855 es va posar en servei el tram entre Montcada i Sabadell i el 1861 ja arribava a Saragossa.
L'eixample es pot dir que va ajudar a les línies de tren i al seu traçat, no? Perquè, com que era tot quadrat, no hi havia d'haver-hi massa problemes.
Sí, de fet, l'eixample va condicionar les línies de tren i també a l'inrevés. Per exemple, el carrer Aragó doncs, es va traçar, diguem-ne, pensant que per allà passessin ja línies de ferrocarril. I d'altra banda, per exemple, també la línia de Sarrià va haver de refer el seu traçat en projecte per adaptar-se al carrer Balmes, ja que el traçat s'havia dibuixat abans que es dibuixés la trama de l'eixample.
La línia de Sarrià sempre ha sigut una mica especial, no?
Sí, primer una línia purament ferroviària, va ser també d'ample ibèric al seu començament. Després va ser una línia tramviària.
Sí.
Després una barreja de tren i tramvia. I ara doncs, tenim una barreja de ferrocarril i metro.
Un tren enmig del carrer era normal aleshores, no?
Amb totes les molèsties que causaven. Accidents, efecte barrera, contaminació. Amb les electrificacions, mica en mica van anar arribant els soterraments, afortunadament.
El naixement de les dues grans companyies era un negoci com un altre, suposo, no? Vull dir,
sí.
L'Estat no s'hi va posar massa, no?
I la companyia del Nord, totes dues de capital francès, van ser les grans companyies ferroviàries que van anar absorbint altres companyies de menor importància que hi va haver abans. No? I llavors això va originar que s'anessin creant diferents enllaços entre les diferents línies que anaven absorbint.
Hem de dir que es varen crear molts llocs de treball aleshores, no?
Sí, sí, tant. Les grans companyies tenien un gran capital humà, una gran diversitat d'oficis.
Túnels del Garraf, quan varen trigar a fer-los?
Doncs van trigar més de 3 anys. El 1878 es va construir la companyia ferroviària que es va dedicar a construir aquesta infraestructura, i el 1881 es va inaugurar la línia entre Barcelona i Vilanova.
Les trinxeres havien de ser caríssimes. Qui les financiava?
Doncs les empreses privades, en alguns casos, amb ajuts també de l'administració.
Ah, hi havia ajuts a l'administració, també.
Hi havia ajuts, sí.
Per què havien de ser tan grans les estacions? És a dir, tan altes? Perquè jo veig que les estacions antigues són altíssimes. Com és això?
Sí, doncs hi havia una qüestió física. Havien de dissipar la fumera de les locomotores.
Ah.
També menys tenir la voluntat d'ostentació i propaganda de les grans companyies, que també volien tenir grans estacions terminals a les ciutats com a element de propaganda.
Ja, ja. O sigui, era una espècie de màrqueting, diguem.
Efectivament.
Pèrdua d'hegemonia. Un seriós competidor. Quan va venir l'automòbil, què es pensaven? Que es quedarien tots al carrer?
A veure, l'aparició del cotxe i l'autobús i la millora de les carreteres, tot plegat, va restar competitivitat al ferrocarril. I aquest procés es va accelerar, sobretot a l'època de la postguerra, on també les instal·lacions ferroviàries van quedar força malmeses.
Tu et consideres una persona enamorada, oi, del ferrocarril?
Oh, i tant. Soc un enamorat del ferrocarril. Crec en el seu present. M'agrada la seva història i crec en el seu futur. Crec que el ferrocarril és una eina fonamental per a la mobilitat sostenible i per la lluita contra el canvi climàtic.
La xarxa ferroviària que discorre per l'interior d'una ciutat és filla del seu temps. Això és una frase lapidària, tu. Què et vols dir amb això?
Doncs es dubta, hi ha una influència, evidentment, del context històric en el qual el ferrocarril doncs, es traça, les seves línies per una ciutat. L'urbanisme i la implementació de les infraestructures de transport a una ciutat estan completament interrelacionades. Paga la pena estudiar-ho. I jo he intentat el llibre. Un exemple és el procés històric de creació de l'Eixample, condicionant els traçats ferroviaris.
No he entès mai la mania de bombardejar Barcelona. Perquè, noi, aquí, quina mania tenien, tu, bombardejar Barcelona?
Jo tampoc. I com a barceloní, no ho desitjo pas.
Jo tampoc.
Barcelona va patir molt. Va patir molt en tenir prohibida la seva expansió fora de les muralles.
Ah, clar.
Això va comportar una densitat de població fent que, bé, Barcelona doncs, fos una de les ciutats més denses arreu d'Europa, amb les conseqüències en malalties, amb molt, diguem-ne, de malestar, de males condicions de vida. I això doncs, va generar molta inestabilitat.
Per què a Barcelona se'n diu la ciutat dels prodigis?
Doncs per mi, Barcelona va ser la ciutat dels prodigis perquè va ser pionera a Espanya en moltes coses. La proliferació de les màquines de vapor, la primera fàbrica de gas a Espanya i, per descomptat, la primera línia ferroviària a l'Espanya peninsular.
Bueno, és el que ja ho dius. La primera que es va fer, que per cert, es va fer per la costa per estalviar diners, no?
Doncs sí, es va fer per la costa, aprofitant que per la costa doncs, no s'havien de fer expropiacions i, d'altra banda, també es reduïen les obres de fàbrica, les estructures, els viaductes, els túnels que obligava l'orografia en llocs més abruptes. Això sí, comportava afectar els pescadors que es quedaven sense un tros de platja.
Catalunya va tenir 3 carreteres que van ser l'inici de l'actual xarxa viària. Què van fer primer per la carretera? Diríem, van posar-hi les vies, aprofitant les carreteres, o com va anar això?
Doncs bé, a la segona meitat del segle XVIII es va fer la primera relació de carreteres. I sí, n'hi havia de tres de carreteres generals. El camí que unia Barcelona amb Aragó per Igualada, el camí de València per Vilafranca i el de Barcelona a Girona i a França per Sant Celoni. Alguns d'aquests camins doncs, van servir, diguem-ne, recorreguts, valls naturals, que després va fer servir també el ferrocarril.
Les diligències es donaven aquí abans que el Far West. I, per cert, Ferran VII no va ser un rei gaire pràctic, no? Expliques tu?
Sí, per una banda, efectivament, les diligències, doncs, tenim, diguem-ne, el privilegi que aquí vam tenir una de les primeres línies regulars de diligències a Espanya, que era la línia que connectava Barcelona amb Reus, que es va posar en servei el 1815.
Ja.
11 hores per anar de Reus a Barcelona.
Mare de Déu.
I respecte a Ferran VII, el rei desitjat, es va deixar endur per l'absolutisme. I això doncs, va fer que anés en contra d'aquelles ments pensants de tarannà liberal. Entre aquelles ments pensants hi havia la dels enginyers de camins que havien de construir les línies de ferrocarril. Per tant, doncs malament, si el rei doncs, va anar en contra dels enginyers que havien de construir aquestes infraestructures.
Jo diria que la controvèrsia de la Via Ampla en va tenir la culpa Napoleó.
S'ha arribat a defensar que el fet de tenir un ample de via diferent de França, i diferent, diguem-ne, de gran part d'Europa, va ser per raons militars.
Jo sempre ho he pensat, des de fa molts anys, sí, perquè era una forma de que tornessin a entrar l'enemic, donar-li camins per d'entrada amb certa llibertat. Clar, per això, si poses una via que no és la teva, per això a la llarga ens ha perjudicat a tots. Per això és un pensament meu,
Va escollir un ample de via diferent, van ser raons tècniques, que tenien raó, tenien, diguem-ne, els seus fonaments en el moment que, de la meitat del segle XIX, però és cert que no tenien una visió de futur, com s'ha demostrat.
Problemes ferroviaris sembla que n'hi havia d'haver-n'hi molts, no?, quan van començar a posar tot això.
Sí, un dels més destacats era el propi model de concessió.
Ja.
S'aprovava al final del termini de les concessions, les companyies ja perdien interès en invertir per fer el manteniment, inclús per millorar les línies. I això coincidia amb moments en què s'estan plantejant, per la pròpia demanda que hi havia, de poder passar de línies de via única a via doble amb grans inversions.
Llavors, Cambó va fer poca feina, però molt efectiva, no?, en qüestió de trens.
Sí, va impulsar les primeres electrificacions i defensava un model que separava la gestió de la infraestructura respecte als operadors, com passa actualment.
La veritat sempre ha portat menys prestacions. Això ha sigut tota la vida, no?
Sí, és ben cert. Les línies de via estreta, per exemple, primaven reduir els costos de construcció. Ocupaven menys espai i havien de fer obres de menor envergadura perquè l'amplada de la plataforma ferroviària era inferior. I això comportava unes prestacions més limitades quan a capacitat de càrrega i velocitat.
Estació multioperadora de metro i tren. Aquí vam tenir la primera, no?
Doncs sí, l'estació de Plaça Catalunya. Va ser doncs, una estació... una estació que servia doncs, per un servei ferroviari i un de metro que llavors encara s'entenia com un ferrocarril transversal. De fet, per això, la línia 1 de metro té una ample de via equivalent a l'ample ibèric o molt similar, perquè es va configurar originalment com una línia ferroviària.
El tren dels esquiadors també l'he agafat jo, ja ve de lluny, no? Això, el de les 540.
Sí, no és una meravella poder agafar un tren, un tren regional a Plaça Catalunya, i que et deixi gairebé a peu de pistes. A més, tenim, diguem-ne, la singularitat en aquesta línia, la línia que passa per la Molina, de tenir el punt més alt de la xarxa ferroviària convencional.
La senyalització tenia que ser cosa rara, no?, al principi. Per això, clar, es necessitava personal especialitzat, no?
Sí, sí, el llibre... Faig un breu repàs de l'evolució de la senyalització i tant, ha anat canviant, lògicament, millorant, diguem-ne, les condicions de seguretat. Com també, doncs, el sentit de la circulació, doncs, és lligat amb el tema de la senyalització, doncs, és una qüestió també curiosa. Perquè hi havia línies que circulava per la dreta i altres línies per les quals es circulava per l'esquerra.
Bueno, a Madrid el metro va al revés d'aquí.
Sí.
Pla d'enllaços amb dues paraules. Què seria un pla d'enllaços per tu? Que ho puguem entendre tots. Bueno, no, si has de fer tres paraules, també,
Doncs, el llibre esmento el pla d'enllaços del 33. I en tres paraules és Barcelona estació passant. No tenia estacions de terme dintre de la ciutat, sinó tenia una sèrie d'enllaços que connectaven les diferents línies, de tal manera que la capacitat operativa d'aquesta xarxa ferroviària dintre de la ciutat fos més gran.
La Renfe de la República, què és això?
Doncs el 1937 hi va haver una empresa pública, Red Nacional de Ferrocarriles.
Sí.
Era ja el cas de les grans companyies privades. Ja, doncs, camí, doncs, de la seva desaparició. I va ser un precedent de la Renfe, que es va crear ja al 1941.
Bueno, però aviam...
El punt ja final del recorregut històric que fa el llibre.
Perquè tu parles, que ens dius que l'Estat, com és molt lògic, era propietària de la línia i donava les concessions a les companyies. O sigui, això ha sigut tota la vida, no? Bueno, fins al 41, no?, més o menys.
Sí, va ser, diguem-ne, l'etapa des del començament fins al 1941, des del començament del ferrocarril, en què l'explotació del ferrocarril es va fer mitjançant empreses privades que tenien la concessió d'una línia, es dedicaven a construir la infraestructura amb els ajuts corresponents i després tenien diguem-ne, l'explotació d'aquella línia, cobrant, diguem-ne, els bitllets i fent, diguem-ne, tota l'operativa ferroviària.
El 1800...
I per que a la República doncs, va haver una incautació d'aquesta línia, es va crear aquest ENS, Ens Nacional de Ferrocarriles.
Ah, ja. Però ja va ser una cosa, diríem, per socialitzar, diríem, el tren, més o menys?
Sí, va ser, doncs ja una cosa ja singular d'aquella època de la República que va, doncs, bé, va ser un precedent del que vindria després.
I quines eren les servituds militars que van desaparèixer el 1858?
Doncs Barcelona, com a plaça forta militar, tenia prohibit construir o expandir-se fora de les muralles a l'àmbit que cobria el tir del canó. I això doncs obligava o restringia, diguem, el creixement de Barcelona, fent que augmentés moltíssim la densitat dintre de les muralles i doncs, generant doncs, tota aquesta incomoditat, aquestes malalties, fruit d'aquesta densitat tan elevada que hi havia dintre de la ciutat.
Per què la motivació de les primeres línies ferroviàries? Parles de la motivació, tu, la Plana 31. Per què?
Sí, doncs les motivacions van ser diverses. Transport de matèries primeres, activitat industrial, transport de productes agrícoles, transport de productes elaborats. Hi havia diferents motivacions. Cadascuna de les línies doncs, buscava oferir una capacitat de transport que fos competitiva amb el sistema que hi havia llavors, que era doncs, els camins, els carros i les diligències.
La locomotora de Mataró, per què va ser la primera?
La locomotora de Mataró va ser la que va inaugurar la primera línia de ferrocarril a l'Espanya Peninsular, la línia de Barcelona de Mataró. I certament vull destacar que no va ser pas una locomotora de saldo, sinó que va ser una locomotora que, en el seu disseny, responia a les millors tecnologies de l'època.
Hi ha una cosa que jo no sé, m'ha semblat exagerada, però m'ho has de confirmar tu. El tren de la inauguració portava 24 cotxes i 900 passatgers.
Sí, sí, sí.
Però és una barbaritat, no?
La inauguració va aixecar una gran expectació i es va, doncs, aquest tren va quedar curt. Va haver molta gent que no hi va poder pujar. I eren cotxes petits, això sí. No hem de pensar en els cotxes actuals, en els vagons actuals que porten els trens de Rodalies o regionals.
El Manuel Girona era un visionari, per què?
Doncs sí, de fet va ser el promotor de dues línies de la xarxa de la xarxa que configura la Rodalia de Barcelona. La línia Barcelona-Granollers i la línia de Barcelona a Saragossa, per Manresa. I a més va ser doncs, un gran empresari.
Dificultats urbanes n'hi devien d'haver-n'hi moltes, no? En l'antiga, abans que tiressin les muralles en terra.
I tant, i tant. Per exemple, ubicar grans estacions dins la densa trama urbana que tenia Barcelona doncs era una tasca molt, molt complicada. De fet, de les tres primeres línies de ferrocarril, la línia Barcelona-Mataró, la línia de Barcelona-Granollers i la línia de Barcelona-Molins de Rei, solament la de Barcelona-Granollers va aconseguir ubicar l'estació dins la zona emmurallada. La resta va anar a ubicar la seva estació fora de les muralles.
Pues bueno, doncs molt bé. Doncs fins aquí has contestat les 41 preguntes que t'hem fet. Ha sigut una explicació tècnica fantàstica.
Moltíssimes gràcies.
Doncs fins aquí. És un llibre preciós sobre el tren a casa nostra. Val la pena tenir-lo perquè el disfrutarà tota la família. Llegiu El ferrocarril de la Rodalia de Barcelona de Luis Ualde. És fantàstic, és estupendo. Us el recomano. Editorial F2. Gràcies i fins aquí. Moltíssim.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.